La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa la caravana i pujar ben fort el seu volum per descobrir un nou grup de música, Núria.
Sí, avui ens endinsarem en les melodies i les lletres de Desert, un grup de música format per Cristina Checa i Eloi Cavaller, que fa uns 10 anys que explora un espai sonor propi ple d'artistes i que ara fa ni dues setmanes ens ha sorprès a tots i a totes amb la publicació del seu primer àlbum de llarga durada, Caos sota el cel. Aquest és un àlbum format per un total de 10 cançons que segurament més que fluir ens farà flotar en un univers entre oníric i reflexiu i on podrem pensar-nos a nosaltres mateixos i també meditar sobre el que passa al nostre voltant. És per això que per conèixer tots els detalls d'aquest primer LP del grup Desert, avui pugen a la caravana Cristina Checa i Eloi Cavaller.
Cristina, Elena, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No pots perdre el cul. No pots perdre el control. T'atreveixes a fer-ho.
Està bona la xocolata, Cristina, o no?
Sí.
Va, Caos sota el cel, és el títol que dona nom al vostre primer àlbum de llarga duració. Ara en parlem de tot plegat, eh? Però per la gent que encara no us conegui, què és Desert? Com neix Desert? Quin projecte és Desert?
Ui.
No, ens vam conèixer per un amic comú. Aquest amic, jo havia tocat fa molt de temps amb ell i ell estava tocant amb la Cristina, que feien algunes versions de folk i així, molt interessant, ho feia molt bé. I això, ens vam conèixer i vam veure que a nivell musical teníem uns gustos musicals molt semblants i com que no teníem, no li fèiem, ens agradava des de coses molt clàssiques fins a coses molt modernes.
De ben és modern, no.
Jardí.
Més actuals.
Sí. Bueno, va ser com començar a jugar i experimentar, va començar així. Uh-huh.
Per què Desert? Mm. Perquè sembla, el nom ens transporta a un lloc com molt aïllat, no?
Bueno, per dues coses. Bueno, primer per això, no? Perquè vam dir, ostres, t'imagines com devia ser fer música al desert? Sense que aquest constant boom d'informació arribi al teu cervell, no? I com allunyar-te una mica de tot. Primer per això. I després també hi ha una frase de Everything But The Girl, no? Sí. A la cançó aquesta de... no sé què... no, com era? Mr. Rain. I llavors, no sé... Bueno, sí. Com al desert, Miss... troba a faltar The Rain. No sé, bueno, ens va agradar.
Si no tinc mal entès, la vostra primera aparició va ser el 2012 amb un EP. Què us va fer anar més enllà d'un EP i dir, escolta, fem un disc?
Bueno, nosaltres la manera en la que afrontem els treballs bàsicament és fent brainstorming, no? O d'idees i tal, i quan ens cansem parem, no? sobre una temàtica o unes idees que volem explorar o uns sons, o llavors quan ens cansem de nosaltres mateixos, parem.
I en aquell moment hem fet 4 cançons, pues...
diem, fins aquí, això arriba fins a 4 cançons, ja sí. Lo següent ha de ser next, saps? Llavors és com un procés molt natural. Sí,
No volem que passi molt de temps des de que hem acabat una cançó fins que es publica. Uh-huh. Ara que mica en mica va acabar per una miqueta el sentit del moment. Ens agrada que les cançons que hem tret formin part del
moment.
D'un moment
determinat, saps? Llavors és això, llavors és com, bueno, ja, next. Llavors ens cansem de... ens cansem d'això i fem next. I en aquest cas, doncs, sí que va... Bueno, primer que teníem com ganes, ja, de fer el pas i fer el nostre primer LP. Sí que és cert que havíem fet un LP doble, anterior, amb una hipnoterapeuta, que és una...
Amb una hipnoterapeuta? Explica'm això.
Vale, no ho sabies, vale. No, hi ha un disco que vam treure durant la pandèmia, sí, per ajudar la gent.
Oh!
Sí, és a dir, en realitat, és un doble disco, crec que dona
dura com 80 minuts o així.
Moltíssim.
Sí, al final es va fer, al final es va fer en CD, perquè si no eren com 4 vinils o així,
el
no?
El vinil era una ruïna.
Sí, i llavors és això.
I anem fent fins que ens cansem 80 minuts.
Sí, i llavors va ser com per ajudar la gent a la pandèmia, però va ser casualitat, és a dir, això ho portàvem treballant amb això...
Molt abans de la pandèmia.
Sí, molt abans de la pandèmia. I ens deien, bueno, ja estàvem amb la discogràfica, no sé què, no sé quantos, ostres, doncs ara, enmig de la pandèmia, ho traiem, no, no? I jo vaig dir, home, sí, clar, aquest és el moment, no?, la pandèmia.
Clar, escoltàvem només un tema d'aquest nou disc, de Cau sota el cel, aquest No pots perdre el control, abans ens ho deia la Núria, que feu una música amb un estil propi molt marcat. I jo pensava, mentre escoltava aquest primer tema, pensava, Déu-n'hi-do, no?, en sou conscients que feu música molt, molt pròpia, molt original, molt diferent?
Gràcies.
Espera, mira.
Si la vida així has de ser fort. Si la vida així has de ser fort.
Clar, jo hi ha grups que venen aquí que els hi puc dir, jo què sé, em recordeu a no sé quin grup o a no sé quin estil. No us ho puc dir.
Gràcies.
Vull dir, però això no és així? És a dir, anem a fer alguna cosa molt diferent.
No ens agrada molta música.
No,
i ens...
Nosaltres no afrontem el procés de composició de les cançons dient, ei, volem fer un àlbum de reggae o de pop o de no sé què, sinó neix d'una altra cosa, que és com un concepte, unes referències, un mood, unes regles del joc, etc. No neix des de l'estudi de qualsevol gènere.
Per tant, des de que comenceu el 2012 fins a la publicació d'aquest disc, us ha canviat molt la música depenent del tema que volíeu tractar?
Intentem sempre establir noves regles al joc perquè som bastant inquietes i ens avorriríem, la veritat. I suposo que això sí. Al final és una manera d'estar en constant evolució, d'aprendre. És un lloc on podem provar coses més enllà de si estàs fent una feina on hi ha un deadline molt marcat i ja saps que tens tant de temps. No, aquí és un lloc on podem fer experiments, on ens equivoquem milions de vegades i de tant en tant pues, ja sorgeix aquella màgia que ens agrada i la per nosaltres, igual per algú no, però que a nosaltres ens interessa i això ens pues, fa que surtin aquest tipus de coses. Però si parlem a nivell conceptual, els contraris, ens agrada, per exemple... Ens agrada molt el folk. La Cristina té una veu així que si la sentiu algun dia cantar a capella pot recordar alguna cantant folk dels 70, però aleshores diem, no, però agafem el folk i li fotem un cop de puny i li donem la volta. No sé, ens muntem històries.
Ara estem escoltant aquest Ja no et tinc, un dels temes d'aquest nou àlbum. Un àlbum que, per cert, va sortir a la llum no fa ni dues setmanes, no? L'heu presentat ja o no?
En directe el presentarem, ara que... Espacio publicitario.
Ara. He venit a hablar de mi disco.
En directe el presentarem el 27 de gener al Caixa Fòrum de Barcelona, al Cicle de Nit, juntament amb...
Hamil Industries
i Hostila, amb un show audiovisual amb imatges generades amb intel·ligència artificial.
Sí, com sigui, però quines sensacions teniu? Està tenint bona rebuda aquest disc, no? Com va?
Sí, a veure, som conscients de que... que és un disc que potser necessita escoltes, no? O que és de fer a foc lent, a no ser que, saps? Pel públic, per la gent en general. Però sí que hem rebut feedback de gent que no coneixíem dient que, bueno, que els havia encantat i arribat com molt de prop. I això sempre mola molt.
Abans us preguntava per què el nom de Desert. Deixeu-me que us pregunti per què el nom de Cau sota el cel. És pandèmic també això, no?
Eh?
És pandèmic
no,
també això,
no?
No,
en realitat no.
No, bueno, una mica. No.
Hi ha una mica de tot.
No, hi ha una mica,
una mica de tot.
Clar. Bueno. Sí, el disc es va acabar el 2021, durant la pandèmia es va fer, llavors pues, suposo que alguna cosa d'això també té.
Però bueno, aquesta...
Cau sota el cel també és una mica, perquè en els treballs anteriors havíem jugat a ser, encara que a la gent li sembli que això és críptic, a ser encara més críptics i estar com més al cel, no? Com en un núvol. I volíem baixar una mica també a la terra en aquest treball. Mm. Si t'hi fixes, l'última EP que vam treure, la imatge, bueno, l'última EP que es diu Sense, la imatge és un cel. Llavors, o sigui, en realitat està tot com connectat.
Anat de dalt a baix, eh?
Sí.
Va, si seguim desgranant aquest disc, ens trobem amb més temes com aquest. Què és el que vols?
Vull herba quan ve l'estiu. Jo vull hivern. No t'espantis, no queda clar. Què és el que vols? No pots arribar.
Què és el que vols, un single que repeteix en diverses ocasions la frase qui tot ho vol, tot ho perd. La crítica forma part també d'un disc com aquest?
A què et refereixes amb la crítica?
Intenteu criticar una manera de societat, una manera de món que no us agrada també amb un disc com aquest? Estan mirant, pots dir no, eh?
No ho sé.
No, sí que veiem coses en aquest món que ens cau que ens causen angoixa o que anem cap a una direcció que no ens acaba d'agradar. I, bueno, la crítica la tenim a...
Nosaltres ho exposem i que cadascú pensi el que vulgui.
Sí.
Crec jo que nosaltres ho exposem. Bueno, aquí potser, doncs, això, no? D'aquí tot ho vol, tot ho perd, no? Doncs de la insatisfacció constant, no?, que sentim en el nostre dia a dia, encara que tinguem, sempre volem més o volem el contrari. O...
Sí,
nosaltres ho exposem i la gent que pensi el que vulgui.
Perquè en realitat, les contradiccions que parla una mica aquest tema han existit sempre en l'ésser humà.
Us ho pregunto diferent, eh? Jo entenc que tothom que es dedica a la música, entre altres coses s'hi dedica perquè vol fer difusió d'un missatge, del seu missatge, no? D'un missatge que igual no s'està donant, o que sí s'està donant, però que vol fer-ho de la seva manera, no? Quin és el vostre cas? Quin és el missatge de Desert amb un disc com aquest?
Doncs...
pues un... sobretot amb el que agafàvem abans, de que és un disc de moltes escoltes, de foc lent, pues això, de que demanem... que requereix una miqueta més d'atenció i de... en aquest món de sobreinformació, pues, que estem acostumats a destapar regals constantment i que tot és molt de fer servir i llançar, pues anem una mica a la contra amb això. I no deixa de ser una manera de... no, un missatge que podem llançar en aquest sentit.
Sí, la veritat és que hi ha moltíssims missatges com amagats dintre del disc i que, perquè cadascú els interpreti de la manera que vulgui, en realitat.
Com en la nit, les flames a la fosca, com un tedi lent, ara els jardins hi són com músiques i amb torba fatiguen com pediler.
Somni de setembre, un altre dels temes que conformen aquest disc que ara mateix estem escoltant, és un altre, com dèiem, dels temes que conformen el nou disc de Desert, en aquest cas, però recuperant versos d'un poeta mallorquí, no? Com hi arribeu allà?
Doncs vam fer un viatge a 1930...
M'ha agradat això. Màquina del tiempo.
No, pues buscant al Google, no, però...
Sí o no? No? Pues, és així o no?
Sí. No, però... no, i això, llavors... sí, ens va agradar, perquè... bueno, d'alguna manera el poema també parla de la pèrdua d'un món tal i com el coneixem, no? Llavors, bueno, vam veure ja una cosa. El poema, en realitat, no es titula de la manera que l'hem fet, perquè hem posat nosaltres. Es titula A Mallorca, crec, A Mallorca durant la Guerra Civil. I nosaltres No hem agafat tot el poema de dalt a baix, simplement hem agafat com trossos, algun tros.
Com que venen molts artistes a vegades que, tot i que siguin de casa nostra, canten o fan música, vaja, en llengua anglesa, per exemple, i a mi em molesta molt que se'ls pregunti per què fas música en llengua anglesa. Doncs quan veniu gent de casa nostra que feu música en català, també us ho pregunto. Per què música en català?
Perquè ens surt de manera natural.
Tal qual,
així,
eh?
Sí.
Però si ens ve de gust, podríem cantar en italià, en anglès... O sigui, ens sentim molt còmodes cantant en català, ens surt de manera natural, però ens encanten tots els idiomes i tota la música variada cantada en mil idiomes. Vull dir que no és una cosa... Ara ho fem així, però potser gravem un altre disc i és en rus. No crec que sigui en rus. Ens atrau molt com sonen les coses. A més, estem molt acostumats a escoltar música en anglès i a la que escoltes músiques en altres idiomes, crec que tenen unes sonoritats molt interessants.
Parlant de músiques, va, com veieu el panorama de la indústria musical a casa nostra?
No sé si el veiem massa. Nosaltres estem allà en el nostre racó. Bé, estan passant un munt de coses. Sí, estan passant un munt de coses molt interessants. Els de Hidden Track, no sé, el Ferran Palau, ara han tornat els Antonia Font.
Uh-huh. La Rosalia.
Sí, moltíssimes coses i molta gent que està fent... Gent amb molt de talent i amb el camp molt obert, que potser fa uns anys era una miqueta més... Si feies alguna mica diferent, la gent no ho acabava d'entendre.
A la Cristina deia la Rosalia, per cert, amb qui compartireu cartell, com a mínim.
Sí.
El Primavera Sound d'enguany, perquè ha sortit el cartell aquest mateix migdia, i ja sabem que el 3 de juny sereu a Barcelona i el 10 de juny a Madrid.
Mm-hmm.
Què? Il·lusió, no?
Sí.
I tant,
i tant. Primavera és molt primavera.
Sí. És molt divertit. Sí.
També mola això, compartir cartell amb artistes que admires de fa temps. Això
total.
És
Abans l'Eloi ens deia, quan us preguntava per la indústria, pel moment de la indústria musical, no? Em deia, estem en el nostre racó. Això vol dir que la vostra música és poc mainstream?
Home, clar. No. Sí,
no? Sí, a priori sí, però mai se sap, de vegades... Hi ha coses que no són comuns, però que de cop connecten. Això és algo que, si hi hagués una fórmula, suposo que hi hauria gent fent molts diners. Però si no fem un disc per sortir a la marató de TV3, així...
Que si ens volen posar guai, eh?
Sí, encantadíssims.
Us preguntava pel tipus de música, us preguntava per la indústria musical, etcètera, etcètera. Jo també sempre tinc un dubte que us pregunto quan traieu un disc nou, que si hi ajuden o hi perjudiquen les plataformes digitals pel que fa a la música. És a dir, us donen un ampli ventall a gent per arribar a la que potser no s'arribaria o perjudica perquè ja sabem com les plataformes tracten a la música?
A quin tipus de plataformes et refereixes?
Spotify, xarxes
socials,
Spotify, per exemple.
Bueno, ja...
Són els nous 40 principals. És la nova radiofórmula, els 40 principals, i les llistes de Spotify són el que era abans el disco rojo, el disco de la setmana, pues, ja s'ha transformat tot així. Però tot i així...
També no sé fins a quin punt els algoritmes afavoreixen com que descobreixis cert tipus de música o cantada en cert idioma. És a dir, no sé, si ara aquí escoltéssim en loop a la Taylor Swift, no sé si l'algoritme en recomanaria la Taylor Swift russa, per dir alguna cosa, saps? O potser les sonoritats que no casen. I el fet és que hi ha molta gent que fa música... per sonar playlists de Spotify, no? Amb aquestes playlists on la música es consumeix per context i no per contingut, no? De, no sé, estudiar. Ah, doncs mira, faré una música que... O sigui, pensant en aquella playlist, en aquelles sonoritats...
Llavors haurem de posar epidèmia.
Llavors, no sé, jo crec que per sonoritats una mica diferents o així, no sé si l'algoritme ho afavoreix molt, per dir alguna cosa, saps? I després, bueno, està el cas que la cosa que tothom coneix, no, de la remuneració als artistes, no?
Aquell 0,000 per cada reproducció. Costa dir que Desert s'assembla a tal grup o a tal altre. Jo contentíssim que aneu al Primavera Sound, però sí que em recorda molt una mica, o em quadraria molt que estiguéssiu també al Sonar. Jo deixo caure. Si us truquen, us truquen, escolta'm. Va, propers projectes?
En quin sentit?
Musical.
No, ja, però que vull dir de fer música o de...
Bueno, música, sí. Tenim ganes de fer molts concerts, tots els que ens surtin, i seguir fent cançons.
Sí, és a dir, ara estem com molt centrats en... Per això preguntava, no sé. Que estem molt centrats en... En preparar el directe. Sí. En preparar el directe, també estem fent algunes cançons noves, com per introduir dintre el directe. Perquè en el directe no toquem cançons antigues.
Farem només coses noves o inèdites. Sí, les cançons... Totes les cançons del disc, més alguna inèdita i alguna sorpresa.
27 de gener, al Caixa Fòrum, que us podrem veure a l'estrena d'aquest nou directe. 3 de juny a Barcelona, 10 de juny a Madrid. Més concerts els teniu o no? Que es puguin
explicar,
vaja. A
veure,
què has dit? Més concerts?
Bueno, el 27 de gener a Barcelona, de nit, i després Primavera Sound Barcelona i Madrid, és el que podem dir, sí.
De moment és el que podem dir,
És el que podem dir, sí.
Cristina Checa, Eloi Cavaller, Desert, publiquen aquest nou disc, Caos sota el cel. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a Caravana.
Merci.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Dos minuts que passen gairebé de 4:45 de la tarda i això vol dir que només significa una cosa, que arriba la parada solidària a la nostra caravana i avui coneixem una d'aquelles iniciatives creada per ajudar els que pateixen, concretament el sarcoma d'Ewing, Nina.
L'associació d'Albert Sidrà, que és una associació creada per familiars i amics de l'Albert, un jove que ens va deixar mentre lluitava contra el sarcoma d'Ewing. El sarcoma d'Ewing és un tipus de sarcoma ossi o de teixits tous de cèl·lules rodones petites que afecta fonamentalment nens i joves. Se sol diagnosticar abans dels 20 anys i actualment no hi ha més tractaments perquè el sarcoma d'Ewing es considera una malaltia minoritària i, com a tal, no gaudeix de la mateixa prioritat que les malalties amb una prevalença més elevada. En trobar-se en aquesta situació, familiars i amics de l'Albert Sidrac van decidir unir-se i formar aquesta associació per tal de recaptar la major quantitat possible de fons per a la investigació d'aquesta malaltia. I és precisament per això que el proper 3 de desembre, a 8:15 del vespre i en un marc com el Castell de Peralada, tindrà lloc la segona gala Albert Sidrac en benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu i per la investigació del sarcoma d'Ewing. Però per saber-ne més de tot plegat, avui a la caravana ens visita Oriol Real, membre de l'associació Albert Sidrac i cosí polític del mateix.
Oriol, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
E un giorno di dicembre arriverà l'estate, perché le cose fanno quello che gli pare, seguendo i punti esatti delle coordinate, sicuro ti ritrovi perso in mezzo al mare, e a far contenti tutti si diventa pazzi, le cose necessarie stanno in una mano, se deve stare lì come un ostacolo, allora è meglio non averlo un cuore. E sono qui che mi sbatto da quando ero bambino, prendo a pugni le mosche e disoriento il destino. E un bicchiere di vino e il classico panino, se te lo spiegano non capirei, ma se lo senti lo sai.
Oriol, ben bé, quan ens referim al sarcoma d'Ewing, tu hi, perquè, mira, entraves a l'estudi, deixa'm explicar això, entraves a l'estudi i ja començàvem a parlar-ne una mica i ens deies, no és sarcoma d'Ewing, és sarcoma d'Ewing.
Correcte.
No? Això és així,
correcte.
Ben bé de què estem parlant quan parlem d'una malaltia com aquesta?
Bueno, és un tipus de càncer del desenvolupament, un tipus de càncer infantil, que es pot donar des d'un any de vida fins als 30, i realment els casos més greus es poden donar a partir dels 18 anys. Això, he tingut possibilitat aquest dematí de parlar-ne amb el doctor Jaume Mora de l'Hospital de Sant Joan de Déu, i sempre és una lliçó, quan el sents parlar sempre és una lliçó i a poc a poc anem aprenent, cada vegada n'aprenem més.
És un càncer, sí, però no és gens comú, no?
No, és de les denominats càncers minoritaris, i això fa que els recursos siguin escassos a l'hora de les investigacions, i aquest és el fet pel qual vam crear l'associació Albert Sidrac.
De seguida parlem de l'Albert, de seguida parlem de l'associació i d'aquesta segona gala que teniu en projectes a punt de fer-se. Serà el proper 3 de desembre. Però abans, com afecta la vida de les persones que el pateixen?
Bueno, t'ho canvia absolutament tot. Jo he vist des de la vessant dels meus tiets, de l'Albert, de l'Adrià, del seu germà. Evidentment, avui també n'hem parlat. Quan un càncer entra a la vida d'una família, i més amb un nen, el pateixen tots. No és només... Quan tens un càncer amb un adult, el portes de la millor manera possible, però quan entra a la vida d'un adolescent, d'un nen, i més amb germans, amb pares, doncs tots en pateixen les conseqüències.
Mm. El sarcoma d'Ewing és considerada, ens ho deies ara, malaltia minoritària. Per tant, què significa això? Per molt dur que sembli, teniu la sensació que no interessa trobar cura, trobar tractament?
Sí, mèdicament ens diran que no, poder. Nosaltres, vist des de fora, sí. Nosaltres, quan ens hi vam trobar de caps, vam veure que no era... Al ser considerada com a tal, com a minoritària, no s'hi destinen tants recursos com amb algú que sigui molt més desenvolupat, no?
Oriol, qui era l'Albert?
Doncs l'Albert, a banda d'un familiar, era un nen de 18 anys, a punt de fer 18 anys quan li van diagnosticar, amb totes les inquietuds que pot tenir un nen de la seva edat, treure's el carnet de conduir, començar a sortir amb els amics, una ment brillant, i era un d'aquells nens o aquelles persones que tu busques estar a prop seu. Vull dir, tenia un àngel, llavors et senties a gust al seu costat. I res, un cosí polític meu, cosí germà de la meva dona. És una família que són 23 cosins. Llavors és una família realment molt propera i molt unida. I quan entra una malaltia d'aquestes, doncs realment tot el nostre món, tota la nostra bombolla esclata pels aires.
Clar, llegia una mica la història de l'Albert avui per poder-ne parlar una mica, no? I llegia, amb 17 anys se li diagnostica aquest tipus de càncer que, a més, no només és fumut, sinó que és minoritari, etcètera, etcètera, i quan li diuen què vols fer demà, diu tornar a escola.
No, ell en realitat, tot el tema del càncer de l'Albert va començar amb un simple mal d'esquena. Llavors, era un nano que començava a fer esport, que es trobava bé, que s'estava posant fort. I inicialment pues, pot ser una contractura d'aquí, un mal gest cap allà, i davant la insistència dels pares, de la Laura i de l'Eduard, de que li fessin una radiografia, doncs bé, quan li van fer la radiografia i van anar a buscar els resultats i li van posar sobre la taula la intuïció que tenia el metge que podia ser, ja li van dir directament, vés cap a casa, fes-te una bossa i t'esperen a Sant Joan de Déu. Va ser això directe. Llavors, la primera reacció que ell va tenir va ser, jo abans vull passar per classe i els hi vull dir als meus companys que això no pinta bé. I així va ser. Se'n va anar primer de tot cap a l'institut a comunicar-ho als mestres i companys i amb la bossa cap a Barcelona.
De fet, llegia avui en un article sobre l'Albert que els seus més de 20 cosins, ara ens ho deies, van ser una part essencial de la seva vida durant aquests mesos i que entre tots us veu regalar moments inoblidables, no? Deixa'm tocar-te una miqueta de fibra. Quin recordes tu?
Jo recordo... Bueno, en recordo molts, moltíssims, i, de fet, en els moments aquests que tenim... De record, quan tu crees una associació, hi ha moments de motivació màxima, hi ha moments de no tanta motivació. Llavors, jo tinc el chat del WhatsApp de l'Albert i només és obrir-lo i llegir les últimes converses i et poses les piles una altra vegada, no? I tot val la pena, de nou. En quant al record, jo recordo 2 setmanes abans que ens deixés, que van fer la jornada de PortAventura dels Petits Valents, i ell hi va anar-hi a totes.
2 setmanes abans?
Sí. Ell es va menjar el món. Aquella jornada va ser, per tots els que els vam poder acompanyar, perquè no hi vam poder anar tots, va ser inoblidable i la guardem tots amb un carinyo especial, perquè va pujar a tot arreu, absolutament a tot arreu.
Que bèstia.
Ell anava carregat de morfina, pobret, perquè li feia mal tot, i tot i així... S'ho va menjar absolutament tot i aquella jornada la recordo especialment amb carinyo.
L'associació Albert Cidrac, i ara m'entendràs, és culpa de l'Albert?
Absolutament. De fet, és el seu encàrrec. Perquè, com t'he dit abans, l'Albert tenia una ment privilegiada. Ell en tot moment va ser conscient de tot. I va encarar la malaltia d'una forma que jo no sé si seria capaç d'encarar-la. Perquè la va encarar sempre amb un somriure, sempre amb una bona cara.
No, estàs dient que 2 setmanes abans anava a PortAventura.
Sí.
És que
és així de bèstia.
És que és molt bèstia.
És així de bèstia. Llavors tu, dintre la nostra incomprensió, perquè a nosaltres se'ns escapava perquè li havia tocat a l'Albert, perquè ell, perquè un de nosaltres, no? Perquè dins d'aquesta bombolla havia entrat algú tan dolent, ell ho deia, ell et mirava i et deia, tria algú, a qui triaries que li hagués tocat en lloc de mi? Llavors, clar, això et desmuntava, absolutament et desmuntava.
Suposo que en aquests moments te n'adones que la família és essencial, no?, en un cas com aquest.
Absolutament, absolutament. Jo, de fet, des que tinc la sort d'estar dintre d'aquesta família, perquè és la meva família política, però la faig com a meva, el nostre nucli dur, el meu nucli dur de família és relativament petit, és molt petit, I, clar, de cop i volta entro en una família amb 23 cosins, els pares són 10 germans, i a mi, bueno, absolutament, vaig passar molt de temps a poder recordar els noms de tothom.
Estava pensant el mateix, dic,
i encara em penso que n'estic coneixent, després de 11 anys, i la família, sí, és essencial, és absolutament essencial.
Com es forma l'associació o com es forma aquest encàrrec de l'Albert? Quedeu tots els familiars i dieu, anem de fer alguna cosa o com va això?
No, la veritat és que en els últims dies l'Albert i la Laura, la seva mare, evidentment van parlar moltíssim, i amb l'Eduard, i ell ho tenia claríssim. Ell va dir que la seva lluita no havia de quedar aquí i que nosaltres havíem de continuar la lluita que ell portava durant un any. I jo recordo un dia en el terreny familiar on ens reunim els caps de setmana, els diumenges, la Laura o la Lauri, com li diem nosaltres carinyosament, ens va reunir i ens van dir, nois, hem d'anar per feina. Quan va passar els primers dies, les primeres setmanes, els primers mesos d'un mal absolut, llavors va reunir les forces, ens ho va dir i ens vam posar manos a l'obra, que es diu.
Per qui no us conegui, què feu des de l'associació?
Doncs la veritat és que intentem fer de tot, perquè com que som molta gent i hi ha moltes idees, doncs vam començar amb un event molt senzill i molt auster i molt humil, com era posar una parada de roses per Sant Jordi.
I en veu vendre més de 1.000.
Més de 1.000. Llavors no ens ho esperàvem, ens va venir un tsunami per sobre, ens va passar un tsunami per sobre. Jo recordo aquell Sant Jordi molt emotivament, perquè a més hi havia les altres associacions que estaven aturades, que ja no tenien roses, i nosaltres estàvem i ens ajudaven a fer, i al final estàvem entregant roses que no feien més de 4 dits, amb un simple paper en forma de llaç, i la gent se'ns emportava tot. I llavors vam dir, això va de debò. I res, en Sant Jordi, unes polseres, una exposició d'art amb una col·laboració d'una familiar.
Fet jornades esportives, també.
Sí, vam fer... El 2019 va ser l'any realment del llançament de l'associació. Uh-huh. Vam fer la primera edició de la gala, que vam reunir també una altra vegada, com t'he dit, amb el Sant Jordi, ens va passar un tsunami per sobre. Vam reunir 600 persones al Mirador del Castell de Peralada. És un lloc espectacular.
Nosaltres, 600 persones?
Sí. De fet, quasi estrenàvem el Mirador, perquè era una nova construcció, i va ser espectacular, va ser una jornada brutal. Va anar molt bé, i no en vam tenir prou. Això era un 30 de novembre, crec recordar, un 20 i molt llargs de novembre, i paral·lelament cadascú mira d'ocupar-se de certes coses. Jo estava bastant ocupat amb el tema de la gala, i llavors un dels cosins, en Carles, es va ocupar d'organitzar un torneig de futbol, i com que tot el que fem anem a la grossa, doncs 32 equips de nens a Navata, a la població de Navata, i també va ser una jornada espectacular.
Clar, 2019, que ho comenceu tot plegat, hi ve una cosa que es diu pandèmia, no?
Exactament. Quan ja nosaltres estàvem cap per munt enfilats, ens ve la pandèmia, ens ve el Covid i ens ho atura tot. I realment va ser moments, a part de les particularitats de cada família i de que tothom ho va patir més o menys bé, però llavors quan estàs muntant una associació i tens aquestes inquietuds i estàs arrencant i et veus que no, doncs, bueno, van ser moments de bajón, no? Per dir-ho...
Precisament per promoure tota aquesta investigació, destinar-ho tots els esforços a fer possible aquesta segona gala de l'associació al Castell de Peralada. Ara parlem d'aquesta gala, del que esteu preparant. Abans, però, què és Sant Joan de Déu per vosaltres?
Fins que va passar allò de l'Albert, per mi era un gran desconegut. Havia tingut la sort de no trepitjar-ho mai. Llavors, sense que estan dedicats molt als nens, però mai, afortunadament, nosaltres mai ho havíem hagut de necessitar. És realment quan hi poses un peu a dintre que te n'adones de lo que significa per les famílies a l'Hospital de Sant Joan de Déu, En el nostre cas vam tenir un desenllaç desafortunat, però tot i així el record que tenim de Sant Joan de Déu és magnífic. Vull dir, el tracte, la humanitat que hi ha allà dintre, com ajuden les famílies, perquè no és només el malalt, són els pares, és la família. Quan entra una cosa així, pateixes per la feina, perquè depèn la feina que tu puguis tenir, es pot veure afectat, allotjament, si nosaltres veníem de Figueres, és tot. Llavors, nosaltres tenim un agraïment profund, insisteixo, tot i tenir un desenllaç com el que vam tenir, nosaltres tenim un record i un agraïment sincer i molt especial.
Deia, parlàvem d'aquelles gales i traia Sant Joan de Déu precisament perquè destineu tots els calés que guanyeu a Sant Joan de Déu i aquesta investigació per aquest tipus de càncer. Com va anar la primera edició? Què es va fer?
A nivell econòmic o a nivell... El que va passar?
El que va passar.
Va passar de tot. Va passar de tot. Vam tenir actuacions en directe, vam tenir música, vam tenir humor. Ens va acompanyar en Pep Plaza per posar-hi algun nom. No vull dir-ne d'altres perquè ens acompanyaran poder en aquesta segona edició. No vull desvetllar-ho tot.
Poder, dius, eh?
Poder, sí.
Estem a 29, eh?
Sí, sí. Sí. Però la veritat és que volíem algú diferent. Volíem que la gent tingués un record especial, que s'ho passés bé, que mengés bé i que tingués ganes de tornar, com és quasi bé la immensa majoria dels que ens acompanyen aquesta vegada repeteixen, perquè van tenir una jornada espectacular.
Torneu a fer 600?
No els farem, però ens acostarem bastant. Llavors, això, aprofito avui per fer una crida per tots aquells que la història els hi arribi, els hi toqui, que ens acompanyi, perquè, a més, aquest any cau en dia 3 de desembre. El dia 3 de desembre és el dia que ens va deixar l'Albert, precisament. Llavors és un dia bastant sensible per nosaltres, important. I llavors jo m'agradaria fer una crida a tots aquells que tingueu un sentiment en favor d'aquesta història, que vulgueu menjar bé, perquè a més menjareu bé. Tenim un xef que obre un calaix i li cauen les estrelles, com és Paco Pérez, home, del restaurant Miramar.
Déu-n'hi-do.
El lloc és espectacular, el lloc al Mirador de Peralada. Només això val la pena venir al sopar. Per tot el que passarà dintre, com hem dit abans, hi haurà humor, hi haurà riures, hi haurà actuacions de música...
Clar, perquè, Oriol, per el que es pugui explicar, eh?
Mm-hmm.
Jo arribo a aquest sopar a 7:45 del vespre,
sí?
I a partir d'aquí fes-me de mestre de cerimònies. Què m'hi trobo?
Bueno, trobes una benvinguda, et trobes una bona benvinguda, és que m'ho faràs dir tot, al final.
No, el que es pugui.
No és una simple benvinguda com un hola, què tal esteu, ja començaran a passar coses des de la benvinguda.
Va.
Després, tenim la sort aquest any que ens desacompanya el doctor Jaume Mora, que per mi és un referent. És una d'aquestes persones que en aquells moments de caiguda de braços, que els ànims van per terra, el sents parlar i tu menges tot, després surts d'allà menjant-ho tot, doncs tenim la sort que ens acompanya el doctor Mora. Tenim moltes personalitats que ens acompanyen també, ens fa costat l'alcaldessa de Figueres, l'alcalde de Peralada, la delegada del govern, i algú més important, que bueno, ens acompanya Laura Borràs, recentment ens han confirmat que vindrà la Laura Borràs, i hi hauran actuacions, que és el que vull deixar una mica amb la sorpresa de la gent. Música en viu, riures, evidentment hi haurà un moment emotiu, hi haurà un moment de record, i jo crec que val molt la pena.
No, i que qui ho vulgui veure tot plegat és tan senzill com entrar al vostre web, que és...
www.associacioalbertsidrac.org o bé en el mail... info@associacioalbertsidrac.org i fins i tot us deixo un telèfon.
Vinga.
El 674-878-487. Us el repeteixo. 674-878-487. Jo us recomano que contacteu per WhatsApp, si voleu, per mail, perquè tots tenim les nostres feines de cada dia i llavors al vespre, quan arribem, mirem de fer els contactes. No podem respondre de manera immediata, però ho fem, ho acabem fent. Llavors, tots aquells que tinguin un mínim dubte, un punt de ganes de venir, nosaltres els animarem a que acabin venint.
Aneu-hi, perquè val molt la pena gaudir d'una vetllada com aquesta, i si és per ajudar millor a tota la gent que pateix aquest sarcoma, Dirwin, que li fa la guitza tot el que pot i que s'ha d'investigar, i s'ha d'investigar molt. Hi ha una altra iniciativa que a mi m'agrada molt dir-la quan es fa, i en aquest cas més que mai, i és que aneu-hi, que valdrà molt la pena, però si no poguéssiu, hi ha taula zero.
Llavors tenim la taula zero, que són aquestes participacions o aquests ajuts o col·laboracions per aquella gent que no pot venir però que igualment pot col·laborar. Llavors, torno a dir que contactin amb nosaltres a través del correu electrònic, info@associacioalbertsidrac.org, associació en doble S i acabat en CH, el Sidrac, i torno a repetir el telèfon, el 674-878-487, i nosaltres els hi direm la manera de com poden fer qualsevol aportació. Tot és benvingut, des de 5 euros, 50, el que sigui, tot t'ho agrairem igualment com si ens acompanyessin.
Com que sé que no pareu, perquè és que no pareu, abans explicàvem els projectes aquell 2019 abans que arribés la pandèmia, i em comentaves Sant Jordi, em comentaves aquell torneig esportiu de futbol, em comentaves també una gala que era la primera que fèieu. Teniu més projectes entre mans per aquest any o no? Per aquest curs, més que any, vaja, perquè ja estem...
Bueno, hi ha un projecte... Ara estem acabant ja pràcticament l'any, estem fent una intentona... Ens estan estirant molt per intentar fer la quina, la típica quina, el sorteig de Nadal, que allà es porta molt, amb la Unió Esportiva de Figueres. La veritat és que ens estan recolzant molt. Comptarem l'any que ve amb Sant Jordi una altra vegada. Tenim pensat fer alguna cursa, una cursa de bicicletes. Tenim pensat fer... una exhibició de CrossFit, perquè un dels membres de l'associació té un gimnàs de CrossFit. Bueno, estem intentant involucrar-ho tot.
Veus que no pareu?
No hem de parar, perquè llavors quan parem és quan llavors entren aquests punts de dubte, i llavors no ens hem d'aturar.
Parlant de mans, que podeu fer aportació econòmica, però també ens podem fer voluntaris de l'associació.
Exactament.
Per fer què?
Bueno, més que voluntaris, us podeu fer socis, sí? També. I voluntaris, afortunadament, en tenim molts, perquè, com et deia, són 23 cosins que tots remen. Quan ens posem a remar tot, travessem el Mediterrani ràpid, però sempre ens ajuden. I això també vull fer una menció especial a la colla d'amics de l'Albert, que sempre estan amb nosaltres. Res, és això que han dit, i de seguida venen, ens acompanyaran també en aquesta gala. Però tota ajuda és benvinguda. I llavors, quan estem fent events de 32 equips de futbol o gales de 600 persones...
És que és una burrada.
Qualsevol recolzament és benvingut.
Alguna vegada t'has plantejat què en diria l'Albert de tot plegat?
Hòstia, jo... Ai, perdoneu.
No.
És que sóc molt espontani.
No, dius, t'ho dic jo.
Jo crec que riuria, somriuria molt. Somriuria molt i estaria molt content, perquè veuria que realment hem agafat el testimoni seriosament del que ens va demanar. I estaríem molt orgullosos tots plegats.
Oriol Real, membre de l'associació Albert Sidrac, cosí de l'Albert. Amb ell hem repassat el que va significar l'Albert, el que segueix significant l'Albert a través de la seva associació. Si voleu participar-hi al sopar aquest, sisplau, feu, perquè val molt la pena, més que un sopar, vaja, una gala d'aquestes característiques al Castell de Peralada, amb xefs, amb música, amb humor, en fi... 674-878-487. 674-878-487. Ho podeu contactar a través de WhatsApp o a través del web de l'associació, Associació Albert Sidrac, i allà trobareu com fer-ho tot plegat, i si no, us ho explicaran. Oriol, moltíssimes gràcies.
Em deixes fer un últim apunt,
tu mateix,
sisplau?
Sí.
No voldria acomiadar-me sense tenir un record per la família i els amics d'en Marc. En Marc era un jove de Banyoles... que ens recorda molt l'Albert, un jove esportista, cridat a l'èxit, que realment, desgraciadament, ens va deixar fa molt poques setmanes per la mateixa malaltia que va tenir l'Albert, sarcoma Dirwin. I això, aquesta gala que fem, és per l'Albert, però també és per en Marc i per tots els Alberts i Marcs que puguin haver-hi.
Doncs una abraçada a tots ells i una abraçada també a vosaltres. Gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Se deve stare lì come un ostacolo, allora è meglio non averlo un cuore. E sono qui che mi sbatto da quando ero bambino, prendo a pugni le mosche e disoriento il destino. E un bicchiere di vino e il classico panino, se te lo spiegano non capirei, ma se lo senti lo sai.
se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai. Il mondo mi ha deluso tante volte quante, le volte che probabilmente l'ho deluso io. Nel cuore del conflitto con gli occhiali a specchio, è inutile nasconderlo, si sta da Dio. E a terra le mie ali si fanno pesanti e mi sembra impossibile volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti. E sono qui che mi perdo per dare i nomi alle cose, a ritrovare una strada tra mille strade confuse. E un bicchiere di vino e il classico panino, se te lo spiegano non capirai, ma se lo senti lo sai. Se lo senti lo sai, se lo senti lo sai. Il nome della rosa, dove sta la tua casa? Una notte gloriosa, di sabbia e mezzo ai denti, le spalle dei giganti, i momenti salienti, l'attimo prima delle cose importanti. E senza pentimenti, senza risentimenti, basta combattimenti. Vivere è un bicchiere di vino, è il classico panino, se te lo spiegano non capirei, ma se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, se lo senti lo sai. Oh yeah! Mi ha fatto piacere vederti, oh. Come sai, lo facciamo passare degli anni ora, che uno va in giro, l'altro lavora, la scritta che schizzi sul muro di scuola è quasi sparita, ma dentro di me non si è mai cancellata. Viva la vita, mangia di tutto, anche le briciole, beviti il succo di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, è l'altra metà da imparare a memoria. Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.